El president de la Generalitat, Quim Torra, no convocarà eleccions tot i que el Tribunal Suprem pugui ratificar la seva inhabilitació. Ha volgut parlar públicament després de la vista del Suprem. Diu en una compareixença institucional que no serà ell, el president Torra, qui aboqui el país a unes eleccions.
Si l'estat espanyol arriba al punt de la irresponsabilitat més absoluta inhabilitant-me, només hi haurà un culpable, ell mateix. No seré jo qui en aquest moment tan crític del país l'aboqui a una cursa electoral irresponsable que paralitzaria l'administració catalana.
Això no agafa ningú de sorpresa, perquè és veritat que el president Torra ja havia explicat en els dies previs que la seva voluntat no era convocar eleccions. Això ha passat a Blanquerna, el centre que la Generalitat té a Madrid, que és on ha anat el president Torra a fer la declaració institucional, perquè durant la vista al Tribunal Suprem el president Torra no ha tingut dret de paraula, no li tocava, estava com si estigués que entra el públic, perquè ha estat el seu advocat Gonzalo Boye qui ha parlat per tal de defensar el seu recurs. Un Boye que, per cert, una declaració que ha generat molta polseguera, sobretot als mitjans espanyols, Boye ha parlat de minories nacionals.
Ahora la pregunta es aplicable a todos, siendo incluso presidente de Cataluña, o aquí hay una distinción jurídica a efectos de minorías nacionales? Eso es una cuestión que tenemos, que está en juego también aquí. Es cómo se va a interpretar el derecho penal cuando se trata de minorías nacionales que están representadas, en este caso, por la persona que está recurriendo, el muy honorable presidente Torra.
En tot cas, la defensa del president Torra, Gonzalo Boye, ha denunciat falta d'imparcialitat del jurat i la sala del Suprem i diu que encara són a temps per rectificar.
Me parece una tremenda falta de respeto hacia este tribunal que haya gente dando por hecho que ustedes han decidido sin que antes se celebre esta vista y ustedes deliberen sobre cosas que afectan mucho más allá que el señor Torra. La cuestión es que aquí está el derecho a participación política de todos los que participaron en el proceso electoral que le llevó a la presidencia de Cataluña.
A l'altra banda, la fiscal Pilar Fernández considera que la defensa del president està estirant la interpretació de les lleis.
La adaptación que la parte recurrente a lo largo de su recurso quiere hacer de las normas del derecho, las sigue, las estira y las adapta a su conveniencia. Esto es legítimo, pero desde luego en ningún caso asumible.
I, finalment, l'advocada de l'acusació popular de Vox, Marta Castro, troba aberrant emparar un delicte de desobediència en la llibertat d'expressió i fer-ne d'això un acte polític.
El recurso deberá ser desestimado radicalmente, puesto que entendemos que el principio básico de la democracia es el respeto a las leyes. Otra cosa, como hemos visto en la mañana de hoy, es hacer de esto un marketing político y no es el objeto de esta sentencia.
Són algunes de les coses que s'han sentit, algunes de les frases que s'han sentit aquest matí en aquesta vista al Tribunal Suprem, que quin regust de boca us ha deixat a tots plegats.
Només diré una cosa, crec que el Boye és molt bo. Ara sentint-lo, em sembla boníssim, molt convincent. I, d'altra banda, també et diré que l'advocada de Vox fa servir un llenguatge no sempre correctíssim.
Jo sobre la vista d'avui, no? Boye jo crec que sap utilitzar molt bé l'oratòria, tot i que a vegades costa seguir el fil perquè introdueix tants elements que hi ha moments que pot una mica desconcertar, però dic que, com apuntava l'Òscar, doncs, ha fet èmfasi en la imparcialitat tant del tribunal com de la causa, o sigui, la manca d'imparcialitat, i després també una cosa que ha fet és anar a buscar molt jurisprudència europea per justificar per què creu que el president Quim Torra, doncs, no hauria de ser inhabilitat, no? És a dir, ha anat a buscar casos doncs, d'altres països, i també això apunta al recorregut que vol fer la defensa, que vol emprendre la defensa cap al Tribunal Europeu dels Drets Humans. Per tant, aquesta defensa doncs, més en camí cap a Europa, no? I després, sobre la compareixença que ha fet el president Quim Torra després de la vista, no? a la seu de la Blanquerna, clar, és a dir, a mi m'ha sorprès, no? Perquè l'escenografia d'arribada a la vista era una escenografia que feia temps que no vèiem, no? Una mica de la unitat de l'independentisme, dels partits independentistes més les entitats, no? Que feia temps potser que no vèiem aquesta imatge per alguna causa.
Perquè recordem que el president Torra ha arribat acompanyat del vicepresident Pere Aragonès, de la consellera portaveu Meritxell Budó i també de Melcior Mauri, vicepresident d'Òmnium Cultural i també, per exemple, de Laura Borràs.
El que passa que per mi era una unitat més d'escenografia, no? Perquè si en cas que sigui inhabilitat, no hi ha unitat, no hi ha una estratègia conjunta per per saber què s'ha de fer, no? Esquerra voldria eleccions, la CUP plantejava la via Venturós, si no també sentíem ahir Carla Riera doncs, demanant que posés data a les eleccions, i Junts no sabem què volen fer. Sabem que Quim Torra no voldria que es presentés un candidat alternatiu, sabem que no vol convocar eleccions, i jo esperava que en aquesta compareixença expliqués una mica quina és la seva opció, i la veritat és que això ha mancat i encara no tinc clar què és el que es pretén en aquest sentit.
Des del moment que diu abocar a unes eleccions, que fa servir aquest verb, abocar, està dient que les eleccions són nefastes.
Sí, el que passa és que quan ell va perdre l'acte de diputat al gener, que va ser doncs, quan es va d'alguna manera escenificar el trencament entre socis de govern i ell va donar la legislatura per acabada, va dir que convocaria eleccions, que ja entenc que no les vol convocar pel fet de ser inhabilitat, però en tot cas a mi m'agradaria saber quina serà l'estratègia de Junts en cas que sigui inhabilitat, i esperava sentir-la en aquesta compareixença.
A mi sentir el president em resulta interessant perquè ell obertament prioritza denunciar per sobre governar. Diu, vull denunciar, el missatge que envia és vull denunciar que a mi m'inhabilitaran i per tant vull que això quedi palès, i no prioritza que hi hagi un president. A mi m'agradaria, preferiria un president que prioritzés presidir i no denunciar. I respecte al Gonzalo Boye, a mi el clip que hem sentit em sembla molt interessant, perquè a mi em sembla bastant equivalent al Boye a l'advocada de Vox. El Boye va estar condemnat 14 anys per segrestar a 3 persones, per col·laborar amb banda armada ETA, i ell el que fa i el que es dedica a fer, almenys amb els talls de notícies que jo sento, és a comunicar-se políticament amb una part de l'electorat. No dubto que deu ser tècnicament molt bo, però jo no puc desfer el lligam de que aquesta és una persona que va ser condemnat en ferm i va estar a la presó per segrestar 3 persones, i per tant sentir-lo amb ell parlar de democràcia i de llibertat d'expressió, a mi em costa. Tot i que les persones, només faltaria, que han passat per presó i han purgat, doncs són lliures a fer el que vulguin i no han d'estar condemnades en base al que han fet amb el passat. Ara, que siguin representants del que és la llibertat d'expressió, a mi em costa molt.
Clar, en aquest cas, jo no ho sé, perquè ell sempre és a dir, t'explica que va ser injust.
Però no, això ho expliquen tots, no? No hi ha ningú que digui, és veritat.
La veritat és que em falten dades, en aquest cas, però ell explica això i t'imagines que és com el Lute, no? que va estudiar dret a la presó, i jo sentint-lo penso que és a dir, com el veig com un bon advocat, però o sigui, més enllà no vaig, el veig com un bon advocat, veig que
té pinta que és bo, i de fet té clients de tot tipus, i també els atarres a Bèlgica, cosa que és, només faltaria que els atarres no tinguessin bons advocats, i té pinta que és bo en un àmbit que és molt difícil, que és el dret penal, on hi ha moltíssims penalistes i molts pocs casos vistosos, però em costa a mi deslligar-lo del seu passat.
A mi també el que em costa una mica d'entendre és que tenim una acusació que és Vox, que és un partit d'extrema dreta que defensa principis molts cops antidemocràtics i contra drets humans per un tema de pancartes. És a dir, tenim acusació que és un partit d'extrema dreta. Vull dir que això també em sembla rellevant destacar-ho.
Isabel? Com que és fora, la Isabel no...
No, a veure, jo crec que el passat i un cop complert condemna del Gonzalo Boye no l'inhabilita per exercir una defensa penal allà on consideri oportú. Una altra cosa és la percepció personal que pugui tenir qualsevol, i en teoria el tribunal no ha de tenir en compte, no ha de mirar quins són els antecedents personals dels lletrats que tenen asseguts al davant defensant la causa que consideren oportuna. Dit això, sí que és veritat que el Gonzalo Boye es caracteritza per fer una defensa política dels seus clients en l'àmbit de l'independentisme. Després, com bé dèieu, té clients de tot tipus que, evidentment, la defensa de tipus polític no té res a veure. És un advocat que és molt vehement i, efectivament, contacta molt amb l'electorat independentista, perquè les seves afirmacions doncs estan en la línia, diguéssim, de l'imaginari independentista. Ara, també l'advocada de Vox ha acabat dient coses com que el recurs del president Torra s'havia de rebutjar perquè era massa extens, diguéssim, no? És allò de que crec que ha arribat a dir que lo que necessita mucha explicación probablemente no tiene razón.
Molt
i a més
bo.
A més ha dit que això li van ensenyar a la facultat de dret. I dius, bueno, doncs vinga, sí, el Big Bang es pot explicar en un breu al diari, però potser no. S'han de calibrar una mica més les coses, no?
Mm-hmm. Jo crec que la vista d'avui és una escenografia dels recursos que ells han presentat, si ens havíem llegit els recursos, ningú s'ha sortit del guió, sobretot no s'han sortit del guió la Fiscalia i Vox, i una altra cosa és que efectivament doncs, el Gonzalo Boye posa tota una escenografia que per escrit no es pot posar, per entendre'ns, però que avui l'ha posada a la sala. I el president Torra reafirma la seva causa doncs, amb aquest tipus de defensa, que és una defensa política. I sobre el tema de que efectivament avui el president ha vingut a confirmar que la seva idea és no convocar eleccions, sinó deixar morir la legislatura un cop es vagin complint els terminis que porten a una convocatòria automàtica. Em sembla que l'estratègia de Junts per Catalunya ha estat clara des del primer dia. Fa dies que els socis de govern no negocien si s'han de convocar eleccions abans o després, sinó que negocien què fas un cop el president és inhabilitat i com gestiones aquest, no sé si dir-li buit de poder o buit d'institucionalitat, diguéssim. Malgrat tot està arreglat a la llei de la presidència, és evident que aquí hi ha una part, que és Junts per Catalunya, que pretén visualitzar el que es denomina repressió, i Esquerra Republicana, tot i denunciar la repressió, pretenia una altra cosa. I el problema que tenen és que esgotis la legislatura, o sigui, convoquis eleccions o deixis esgotar la legislatura, la provisionalitat no te la treu ningú. Sí que és veritat que t'estalviaries un mes o dos mesos de provisionalitat, perquè si vas a eleccions ara, tens 54 dies i probablement dos mesos fins que aconsegueixis tenir un govern.
A mi el que em passa ara amb els socis de govern és que em fa una mica de gràcia quan demanen unitat, perquè sembla que li demanin algú altre, no? Quan en realitat s'ho podrien estar demanant entre ells, no? Vull dir, li demanen a l'altre, però també són ells part activa i implicada, no? En tot cas, aquesta opció, no, del president Quim Torra d'esgotar, diguéssim, aquest mandat de la manera que es pugui, que serà doncs amb un vicepresident que assumirà funcions de president, però serà un president en funcions i per tant doncs hi haurà atribucions que no podrà exercir, no? Com ara convocar eleccions, com ara presentar projectes de llei, com ara canviar consellers o conselleres, doncs, si no són de la seva confiança. Per tant, el que s'està deixant una vegada més és que el calendari judicial marqui el calendari polític i el calendari de la pròpia institució, no? Per tant, evidentment que això afectarà la governabilitat de Catalunya.
Però sí. Aida, o sigui, perdona, però
sí, sí.
Estic d'acord amb el relat que estàs fent, diguéssim, però les funcions que no podrà exercir el vicepresident... Uh-huh. Quantes vegades s'exerceixen en una legislatura? Perquè...
Home, no, perquè...
Fins i tot, o sigui, el tema dels projectes de llei, o sigui, es poden fer decrets llei, els projectes de llei ens hem passat dos anys i fins i tot la passada legislatura uns anys més dient que el govern no feia lleis, o sigui que fins i tot estan en plenitud de funcions tampoc no es feien.
Sí, no, a mi
o sigui, ara estem demanant una gestió que no han fet, estan en plenitud de funcions.
Tu veus
estem
la cosa venturós?
No, a mi
tu veuries venturós? Veuries com la CUP una mica? Estàs alineada amb la CUP?
Qui?
Tu, pagant.
Jo? No, però si la Via Venturós, el president Torra va fer un pròleg de Via Venturós quan es va quedar sense acte de diputat.
Sí, sí, sí.
Però Isabel, mai no hi havia hagut un president que no fos diputat.
Isabel, perdona, sobre això de la governabilitat que deies, a mi la que em preocupa més de projecte de llei és la de pressupostos pel 2021. Bàsicament, és aquesta la que més em preocupa, per posar, diguéssim, el punt sobre la I, Vull dir, quan em referia a projectes de llei, és en sentit ampli, però específicament aquest.
Però si convoques ara eleccions, tampoc no el pots no el podries presentar i tindràs 4 mesos per davant, O sigui, ara el vicepresident Aragonès pot presentar un projecte de llei.
Però els 4 mesos no te'ls estalvies,
clar.
No? Vull dir, si es fa d'aquí 4 mesos, serà 4 mesos més.
I el que et fa això és retardar, en tot cas, que hi hagi la llei de pressupostos de l'any vinent en un moment que no sé si ens ho podem permetre de coronavirus, crisi econòmica, crisi social, i per tant, que els comptes que es van aprovar no crec que tinguin vigència ja pel 2000, ja no la tenen ara, doncs pel 2021.
Històricament, si un govern no aprovava comptes, queia. A Catalunya i a tota Europa.
Això ja...
Sí, però
no,
quants governs han caigut per no aprovar comptes? A Catalunya, a Espanya i a molts altres llocs.
Recordem que el govern de Pedro...
Pròrrogues pressupostàries en portem unes quantes.
Sí, sí.
El govern de Pedro Sánchez ve d'estar més d'un any, un any i algo, en funcions.
Sí, però estem en coronavirus. Ahir el Marcos Lamelas ens parlava de la crisi bestial que ens arribarà i que serà comparable a una crisi, segons ens deia ell, i no tenim per què dubtar-ho, de guerra, de postguerra. És a dir, una bestialitat sí. de gent a l'atur. Llavors, és evident que els pressupostos són necessaris.
En part, aquest govern té un mandat parlamentari des de fa setmanes de presentar el projecte de llei de pressupostos el 10 d'octubre. Abans del 10 d'octubre.
Jo el que veig és que la decisió de quan convocar eleccions està basada en les enquestes. Quan Junts per Catalunya vegin que les enquestes van bé, aprofitaran
tothom,
i faran.
Això tothom, tothom ho cal.
Això ho fa tothom, el que està al govern.
Però el cost és més alt i la inestabilitat és molt alta, i aprofiten per ordenar la casa internament.
El que passa és que és veritat que si tu dius que no vols convocar eleccions, l'electorat pensa que tu t'anirà malament. I això, en el fons, crec que et va en contra. Crec que t'has de fer el xulo.
Jo estic d'acord, que hi ha un espai polític que s'està endreçant, no?, que és Junts, que a més, hi ha un element que és l'element ideològic, és a dir, l'eix centre-perifèria el tenim clar, vull dir, són independentistes, però l'eix esquerra-dreta jo crec que encara no el tenim clar, no?, els ciutadans, i ells mateixos jo crec que l'han de definir, i no es pot menys tenir aquest eix, i sobretot en un moment d'emergència social, no?, perquè les polítiques que faràs, els pressupostos que aprovis, tindran a veure amb aquest eix, si fas polítiques d'esquerres o si no. Però sobre la governabilitat i sobre pressupostos, lligant aquests dos elements, és a dir, és evident que una possible inhabilitació del president Quim Torra afecta la governabilitat de Catalunya, però jo voldria introduir una variable, que és com això pot afectar la governabilitat d'Espanya, és a dir, l'estat espanyol es troba també immers en un procediment d'aprovació de pressupostos. De moment, tenim el president Pedro Sánchez, que està jugant, diguéssim, a diverses bandes, a veure amb qui els aprova. Però si opta per uns pressupostos d'esquerres, no?, en què també jugui Esquerra Republicana, com era, diguéssim, la hipòtesi 1, que són doncs, els que li van facilitar la investidura, això depèn d'una taula de diàleg. I en aquesta taula de diàleg s'hi hauria de seure la part catalana i la part espanyola. I la part catalana tindria doncs, també la part del partit del president inhabilitat en cas que es dongui. I Carmen Calvo ja ha dit que el president inhabilitat no seria un interlocutor vàlid. Per tant, aquí veurem també si això pot afectar
aquest element. Però PDeCAT té 4 diputats, Ciutadans té 10, la suma són 14 i em sembla que Esquerra Republicana té 3. O sigui, aquesta divisió de l'espai convergent jo crec que afavoreix amplement el president Sánchez.
No, és sí, evident que Sánchez ara mateix, pensant en pressupostos, té un escenari molt més obert del que tenia fa uns mesos, perquè Ciutadans no volia ni sentir a parlar de negociar, i ara sí que vol sentir a parlar de negociar. Esquerra Republicana, depèn de la taula de diàleg, que veurem què és el que passa, perquè també vam sentir ja amb Gabriel Rufián ja deixant clar, carregant la responsabilitat que no es reuneixi la mesa de diàleg en el president Torra. Va dir, hi ha una part que no vol asseure's, que no la vol convocar, no és Pedro Sánchez, va dir, no és Unides Podem i tampoc és Esquerra Republicana. I falta una pieza més. És a dir, que també Esquerra Republicana està jugant clarament a la precampanya. Perquè...
Esquerra Republicana, perdoneu, en aquest sentit té el cor dividit, no? O sigui, ells estan demanant eleccions perquè, evidentment, en aquest moment les enquestes els són més favorables amb ells que Junts per Catalunya i consideren que guanyar temps per ells... pot ser per el partit de Carles Puigdemont pot ser perjudicial per ells, però d'altra banda, el fet de retardar d'allunyar el calendari electoral els hi obre una porta a fer política a Madrid perquè no els hi tensiona la campanya electoral catalana. Llavors, ells tenen ara uns mesos per davant on poden estar fent política a Madrid i no estàs en campanya pròpiament batallant amb Junts per Catalunya. I, de fet, també arrossegues a tothom, perquè ahir Junts per Catalunya tampoc no tancava la porta a negociar pressupostos o com fos.
Sense línies vermelles, a més.
Efectivament, el Pedro Sánchez en aquest moment té totes les peces, no? Ha posat tots els platerets a fer voltes al seu voltant i a veure com acaba de quadrar la cosa. Sí. Els vetos entre Ciutadans i Esquerra Republicana ja hem vist que són declaratius, però en l'estat d'alarma ja vam comprovar que no eren necessàriament efectius a l'hora de votar.
I en un moment on el PP està molt enfablit amb l'operació Kitchen. O sigui, qui voldria veure's a prop del que seria el bloc del Pablo Casado.
Tu creus que a Catalunya això és tan influent?
Jo crec... Bona pregunta. Potser no. Més influent a la resta d'Espanya.
En aquest moment hi ha més equacions a la partida, perquè també està la moció de censura a Madrid, on Ciutadans i els socialistes tenen allà han de veure com encaixen les peces, com encaixen també dintre del PSOE de Madrid, que allò és un altre problema. Però hi ha més partides en joc. I l'únic que està a totes les partides és el PNB.
Sí, com sempre,
els professionals.
Que Carmen Calvo digui que el president Torra, si és inhabilitat, no hi anirà, és una manera molt bona de dinamitar la taula de diàleg. Mm. Perquè és boníssim. Això és que jugada mestra. És molt crac.
Però qui pot sortir perdent és Esquerra Republicana, clar, que és qui ha apostat per la taula de diàleg. Dius,
no, mira, però precisament per blindar-se d'això, Rufián ja comença també a colar el missatge de si no es reuneix la mesa de diàleg és culpa de Quim Torra. I per tant, tornem un altre cop a la dialèctica preelectoral. En què
no, Esquerra... Però això era, això de Rufián... Perdó. Això de Rufián dient que Torra, o sigui, que el president Torra és el culpable de que no es convoqui és d'abans de que la Carmen Calvo digués això ahir. Mm-hmm. I de totes maneres, ara Esquerra Republicana, o sigui, el problema és que el govern espanyol no considerava a Quim Torra interlocutor per negociar una sortida política per la qüestió catalana. Tot i així, es munta aquesta taula de diàleg amb els dos presidents. Es decideix que els dos presidents i els vicepresidents no participin de la segona reunió i que es facin coses més tècniques. Mm-hmm. Si el president de la Generalitat és inhabilitat, el president de la Generalitat pot continuar formant part de la delegació catalana sense ser president.
Sí.
Ja, Esquerra decidirà si no arriba el moment que està aquí al costat quan jutgin a Josep Maria Jové, que s'ha d'aixecar de la taula de diàleg.
Serà el president que dirà quasi que no hi vaig, i a veure si això es dinamita una mica.
Esquerra va posar a Josep Maria Jové a la taula de diàleg per dir que era la cara de la repressió. I ara has de negar-te a que vagi el president Torra, estigui una inhabilitat?
El que passa que la taula de diàleg amb un govern a les acaballes, amb un govern que el propi president el dona per acabat, que el propi president al gener diu que no té recorregut, que convocarà eleccions, és que jo crec que per això en part no s'ha assegut més.
Correcte.
Perquè com has de seure amb un govern que el propi president assumeix que no té recorregut, no?
Si assumeixes,
no?
Que vols una taula de diàleg entre governs, t'has de seure amb el govern que hi hagi.
Clar.
Si és una negociació que saps que no la desencallaràs ni amb una ni amb dues taules i saps que és una cosa a mig llarg termini, si saps que allò no té recorregut, es van asseure.
Si la taula de diàleg és entre governs, t'asseus amb el govern que hi hagi.
És un argument perquè no hi vingui el president Torra, doncs, no? Tu defineixes una taula entre governs, defineixes quins són els càrrecs, no els noms i cognoms, i ara un president que no és president, doncs la Carmen Calvo és hàbil, efectivament.
Però, no necessàriament han de ser càrrecs, La composició de les delegacions la tria cada part, o sigui, no és necessari que siguin càrrecs.
Sí,
hi havia gent que no eren càrrecs, que no són ni consellers, en el cas del govern espanyol sí que són ministres, però en el cas de la delegació catalana hi ha gent que no són ni consellers ni els càrrecs de l'administració.
Sí, el problema és que si una part ja considera que un membre de l'altra part no ha d'estar en aquella taula, no té massa sentit. I això que deies, Òscar, que evidentment que t'has de reunir amb el govern que hi hagi, però si tu estableixes uns acords de mínims, per exemple, per anar treballant dins d'aquells acords, doncs evidentment saps que estàs fent feina en va si les majories governamentals poden canviar, perquè pots tornar a haver de començar en el punt de la casella de sortida.
Li passa a tothom.
Mira, Òscar,
el moment en què Pedro Sánchez no aprovi uns pressupostos i pot haver un canvi de govern a Espanya i tot el que estiguis negociant amb el PSOE ja no serveix.
Aquest canvi de govern aquí és tan imminent, és tan provisional tot, ja ho que entenc, ho fa més difícil.
Però si tu apostes per una via dialogada, el diàleg haurà de comptar amb Esquerra Republicana, haurà de comptar amb Junts per Catalunya, tant si estan al govern com si no estan, perquè necessites totes les parts. Òscar, que no pots dir no, amb els independentistes no, fora. Carai, llavors no trobaràs una solució. És a dir, trobar una solució que tingui en compte tothom, perquè si no deixes per una part de la societat fora.
Director nostre, imagina't que l'Aida Martori...
Portar-li la contrària.
No, mira, el nostre líder, líder nostre.
No.
Imagina't que l'Aida l'apagant, les fitxa en el Catalunya Nit.
Sí.
Tu les convidaries al sopar de Nadal aquell que anem a un karaoke? No. No. Encara que els queda un mes, acaben la temporada, l'Aida, i se'n va al Catalunya Nit amb el Kilian. Doncs tu no la convides. No la convides.
Sí.
No. Perquè això ja ens ha passat.
Oh, mentidera. És mentidera, per Déu. Mentida.
Lleialtat.
Dos quarts i mig de quatre. Anirem a la publicitat. Després d'aquesta imatge que hem tingut avui del president Quim Torra anant a declarar. Per cert, m'avisen des de la redacció, deixa'm dir que, clar, he explicat que la imatge d'unitat que deia l'Aida Martori, que ha donat l'independentisme, hi havia, efectivament, figures de Junts per Catalunya, hi havia gent de la CUP, hi havia gent de l'ANC, l'Hisenda Pelusia, per exemple, la seva presidenta, també ha acompanyat, també hi havia Albert Botran de la CUP, a banda dels membres d'Esquerra Republicana i d'Òmnium Cultural.
Ha semblat que no els deies a tots.
Ui, Twitter. Digues, Isabel. Anirem a publicitat, digues.
No, és una coseta que
que és de rebot de la imatge aquesta que hem vist a, que hem vist a Madrid. Avui a Catalunya tenim de president en funcions el conseller Bernat Soler. Perquè el president ha delegat funcions perquè estava a Madrid, no li podia delegar el vicepresident perquè estava a Madrid, no li podia delegar la consellera de presidència perquè també estava a Madrid, i a la tercera ha anat la vençuda i és en Bernat Soler.
Que hagués pogut ser jo, per exemple.
No, perquè
no hi ha estat ningú més.
Hauries d'estar al govern.
Sí.
Que per sort no estàs al govern.
A roba interior faria una feina que veuries.
En tot cas, és important que mencionem tots els actors que han anat a Madrid perquè hi han anat per això, no? Perquè els mencionem.
És veritat, és veritat. Ens els hem descuidat.
Falten 6 minuts per arribar a 3:15, com que això encara té recorregut, en els pròxims dies coneixerem la decisió del Tribunal Suprem i a partir d'aquí s'obriran tots aquests escenaris dels quals estàvem parlant. Una pausa per la publicitat i de seguida tornem.